Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Bones tardes, una vegada més aquí a Ona Mediterrani, el programa Trailers, el programa de cinema d'aquesta emissora. A Serri Legidor tenim, com sempre, en Juan Jiménez i a davant dels micros en Toni Munam. I, com sempre, sabeu que mos podeu seguir a Facebook, a Instagram i a Twitter. I avui xerrarem d'una pel·lícula que ja la coneixereu.
En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11?
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes.
Per qui no ho hagi adivinat, i per qui ho ha adivinat molt bé, estem xerrant de El Senyor de la Guerra, amb un principi desguerrador, com es que hem sentit el comentari quan ha començat la cançó. Aquesta pel·lícula és de l'any 2005 i la va dirigir Andrew Niccol, que fa un parell de setmanes, unes quantes setmanes, varen xerrar d'ell, però varen xerrar com a guionista, no com a director. Aquest home ha fet molt poques pel·lícules encara, perquè és bastant jove, ha fet més coses com a guionista, i varen xerrar d'ell el dia que varen xerrar damunt el show de Truman. Ell va ser el guionista del show de Truman i en aquesta pel·lícula ell ha estat el director. La pel·lícula, com per qui l'ha vista i per qui no, va damunt un traficant d'armes, se va inspirar en 5 personatges diferents. Hi ha moltíssima gent que se pensa que és història d'en Víctor Baut, d'en Víctor, m'apareix que nom Víctor Lirinomsky o Kirinomsky Baut, però no, se varen inspirar en... Varen fer un popurri d'anècdotes que havien contat un parell de traficants d'armes. Aquesta pel·lícula està interpretada per un personatge, per un actor, que en Nicolas Kim Coppola. I molta gent dirà, qui és aquest amb aquest nom tan cinematogràfic? Això no és altra persona que en Nicolas Cage, que també va produir aquesta pel·lícula. Li dic el nom oficial que té, perquè és nebot d'en Francis Ford Coppola i son pare era un germà del famós director de cinema. Va agafar el nom de sa mare perquè ho va veure més, perquè no volia que li obrissin moltes portes, aprofitant que era un Coppola, simplement ho volia per el seu mèrit. Però curiosament aquesta pel·lícula ell la va produir. I, curiosament, aquesta pel·lícula, el més sorprenent que té és que Estats Units va ser molt reci a fer aquesta pel·lícula perquè, a més, començava, si no vaig errat, l'any 2005 començava la guerra d'Iraq i el que va voler fer és que li varen tear molt de grifos per fer aquesta producció. I, en el final, la producció se va fer en França, Alemanya i Estats Units i varen tenir que cercar dobbers d'allà on podien. La pel·lícula està ben plantejada, la pel·lícula és ben... és fallida en segons quines coses, perquè pareix que te les mostra, però que no te les acaba de mostrar. La pel·lícula té la seva duresa, té la seva... té el seu què, diguem, i jo trob que el que més falla és en Nicolas Cage. Jo quan vaig veure la pel·lícula, me va agradar la pel·lícula, però el vaig trobar que ell no me vaig creure. Li va donar un ambient bastant... jo m'atreveria a dir com inclús verosímil, trobo una pel·lícula que no me l'ha cap de creure per ell. Ja trobo, que realment és vera que és un actor que no és molt sant de la meva devoció, les pel·lícules que ha fetes. Pot ser que tinguin guions bons, pot ser que tinguin, però trobo que és un... podríem dir que és l'home com a de cera, no? Un home que no té molt de caràcter davant d'una càmera, que no té molta expressió davant d'una càmera, i aquesta pel·lícula li va donar com un pop de frivolitat, que dius, no tenia que ser així, tindria que ser un altre tipus d'actor. No m'agrada dir quin actor, perquè tampoc tinc aquesta capacitat per dir quin actor podia haver interpretat aquesta pel·lícula. Però jo trobo que el que més falla en aquesta pel·lícula és precisament ell. La trama està ben duita. El principi és brutal, és el tros que hem escoltat, que qui no hagi vist la pel·lícula, justament aquest tros que ell comença a dir de que han d'armar a la població que encara no està armada, és història d'una bala que recorreix per tot allà on acaba i no acaba a altre lloc que en el cap d'un nin d'Àfrica. Així comença la pel·lícula, així d'impactant, i realment és... una pel·lícula que ara té molt de trasfondo. Sabem que hi ha aquests personatges que se dediquen a traficar amb armes, emparats per els governs, i després me ficaré més en matèria social, més que aquest tema indignant, que és un gran negoci perquè el tercer món i zones conflictives se sigui esquimatant, mentre altres països estan lucrant venguent armes. La sinopsi és molt senzilla, simplement un tal Yuri Orlov, un jueus pseudo-ucranians, m'apareix, si no record malament, que viuen a Estats Units, i en Yuri Orlov, que és el fill d'un matrimoni, juntament amb el seu germà, que en Yuri Orlov és com vos ha dit en Nicolas Cage, comença a traficar amb armes, comença amb un trapitxeu típic i acaba sent un magnate de lo que és el tràfic d'armes. Tant és així que després de... que això realment és històric, després de quan varen obrir el mur de Berlín varen començar a haver un tràfic de moltíssimes armes, l'exèrcit se va començar a nacionalitzar un poc més, va començar a desaparèixer moltíssimes coses, la KGB va desaparèixer i moltíssims dels traficants d'armes varen ficar mà a Rússia i és aposta que també veiem moltíssimes vegades aquests i tots els països tan africans com asiàtics i com d'àrabs, veiem la majoria de gent que se passeja amb un arma com a les Kalashnikov. No és casual, simplement és perquè hi havia un sobrant increïble quan va haver desarme de lo que era la Unió Soviètica, quan va desaparèixer la Unió Soviètica, i varen començar com a voltors tots els traficants d'arma a comprar a preus molt assequibles a tots els militars que se quedarien a s'estaquear després de la desaparició de la Unió Soviètica i varen començar a comercialitzar. Els militars se varen començar a aprofitar d'això i realment els mateixos traficants d'armes se n'anaven a puestos com Àfrica i canviaven per matèries primes. Qui és que no ha sentit xerrar mai dels famosos diamants de sang de Sierra Leona, per exemple, que traficaven, venien aquestes armes en dobbers, pagaven els mateixos diamants. És una pel·lícula que realment es crua, mostra bastant la realitat, mostra la frivolitat i la soberbia que hi ha segons quins països africans a damunt la pràctica de comprar armes, els dirigents, de pintar uns dirigents bastant despiadats, m'atreveria a dir jo. I és una pel·lícula que també toca la seva part social d'una manera directa segons quins moments. Vos dic, per el meu punt de vista, Nicolas Cage és el que falta, és el que falla realment en aquesta pel·lícula, de trop que és una interpretació més d'ell i trob que no és un paper que li lleva serietat a la pel·lícula, trob inclús que li lleva escreure't aquesta pel·lícula. Bé, i volia entrar que, com vos he dit, va ser difícil financiar aquesta pel·lícula, no? I el més curiós d'aquesta pel·lícula és que l'armament que surt és real. Jo, la majoria de pel·lícules, quan veiem pel·lícules, pensam que tot és simplement atreza i que són escopetetes de plàstic. Com que hi havia un baix pressupost, com que li va costar molt financiar aquesta pel·lícula perquè el govern americà va tenir moltes subvencions per aquesta pel·lícula o perquè li va tenir moltes vegades el grifo de la financiació per el problema que tenien en la guerra d'Iraq i per no voler citar el que era el tema, el que varen fer és que se varen posar realment d'acord amb uns traficant d'armes reals i a davall un lloguer varen començar a poder exhibir aquestes armes a la pel·lícula. És a dir, que aquestes armes que surten des dels tancs, des d'helicòpters, des de qualsevol tipus d'arma que surti, són reals perquè els mateixos traficants li varen donar perquè poguessin fer aquesta pel·lícula. En vez d'impedir que fessin aquest tipus de pel·lícula, el que varen fer era, a damunt, motivar que se fes aquesta pel·lícula, cosa que és molt curiosa, perquè no, normalment quan se fan són quin tipus de llargmetratges, quan són aquests, normalment qui se sent al·ludit és qui posa traves, però no. En aquest cas, aquesta pel·lícula se va fer amb armament real perquè li sortia molt més barat a la productora lloguiar aquest tipus d'armes en els amors de la guerra, més que fer que tot sigui simplement atrezo. Què més se pot contar d'aquesta pel·lícula? Que el paper el tenia que fer Mònica Bellucci, però justament quan va rodar la pel·lícula se va quedar embarassada i va dir que no podia fer aquesta pel·lícula. I darrerament la va fer na Brigid Moynihan, una actriu inglesa, sobretot de televisió, que en el final va fer el paper de lo que seria la dona d'en Nicolas Cage a la pel·lícula. Com a tot, també nos ha sortit Ian Holm, que sobretot el coneixereu com a replicant o com a robot que surt Alien. És un actor secundari, mai ha protagonitzat cap pel·lícula, però sempre ha estat un gran actor secundari. I aquí també fa un paper d'un traficant d'armes que en Orlov, el paper que fa Nicolas Cage, li té certa admiració. Bé, i ara me quedaria que escoltassi una xarra que també és molt interessant i que obri moltíssimes portes de lo que diu aquesta història i de lo que conta i de que realment és molt real lo que està passant, per desgràcia.
Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando.
¿Está bien?
Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que ya puedes decirme que soy un mal, pero por desgracia para ti, soy un mal necesario.
Te diría que te fueras al infierno, pero creo que ya estás en él.
Me parece que no fa falta dir-les més. Me pareix que el que està dient aquest discurs no realment és, no només és un diàleg entre dos actors, no només és un diàleg d'un guionista que va fer, sinó que realment té moltíssima veritat. A veure, això no vull justificar amb absolut, el que diré ara tampoc és que vulgui justificar amb absolut els traficants d'arma, perquè me pareix una feina asquerosa i bastant lucrativa d'una manera que bastant ruïn, podria dir, però no. Lo més ruïn és el que hi ha darrere. Evidentment, els governs, els estats, i realment de la cúpula que li pot interessar el tràfic d'armes, és vera que sempre hi ha un cap de turc. I això no és res més de lo que conta la pel·lícula d'una manera molt sutil. I per qui no li ha quedat clar, en el final de la pel·lícula mos trobam aquesta xarra quan ell finalment el detenen. Me sap greu va fer spoiler, però com sabeu, totes aquestes històries acaben així, no? O acaben morts, o acaben detenguts. Bé, i aquí sí que ja volia entrar en matèria més social. Sobretot un país, el país que mos toca, que és Espanya, que sabem perfectament tot el tràfic d'armes que hi ha i qui hi ha darrere. Un home amb una corona. Un home que ningú ha elegit, però que no els tenim que menjar amb patates. I aquest home, vulguis o no, és molt amiguet d'uns homes que són els que governen a Aràbia Saudí, que són els que tampoc ha triat ningú, simplement el poble àrab s'ha de menjar perquè simplement han nascut a la família que han nascuda i aguanten i volen tot tipus d'armes. L'any 2015 el govern espanyol va començar a vendre armes en aquest país I per què empleaven aquestes armes? Pues simplement perquè exterminar el poble yemení. Yemen és una de les poblacions o un dels països més pobres del món àrab. I no només és això, sinó que damunt la gent que des d'aquí cridava contra aquest tràfic d'armes i contra aquest negoci tan lucratiu, que molta gent el defensa perquè diu que mos deu molta deuta, no va fer altra cosa que vendre aquestes armes i a partir d'aquí fer el que vos doni la gana. Aràbia Saudí passa a l'altre costat, diguent en el govern espanyol, en nom de la família real, li va dir, escolta, que no me vengueu això, jo vos tenia una sèrie de subministres que vosaltres m'aportau, una sèrie d'obres que m'aportau, com eres famós tren AVE que anava fins a la Meca, que el podria fer el que són les constructores de Don Florentino Pérez, per exemple. En fi, Convoys és un negoci asquerós, és un negoci lucratiu, però aquí, darrere aquest negoci, hi ha d'haver un intermediari, i no podia ser alt intermediari, que, per exemple, en Norlov, el personatge que fa en Nicolas Cage, ho pinta d'aquesta manera i ell és el que paga el pato per això. Qui té la culpa? Qui realment és el que puny? És que realment està darrere o és que realment el detenen? Però bé, estem xerrant de negoci d'armes, negoci de la droga, com sabem, també és així. Molts fitxàmens, típic camallet que estan al carrer, que van quatre papelines a quatre duros i no anem a ser real del problema, que no és el gran narcotraficant tampoc, sinó és el govern que hi ha darrere, que hi ha un interès enorme de que aquestes coses se puguin vendre i encara mos fan creure de que realment ho fan per el nostre bé. Ben que d'això, perquè durant molts anys, sobretot en la zona del nord, a la zona del nord d'Espanya, sobretot el País Basc, Astúries i tot això, hi havia empreses que se dediquaven com a tapadera, tenien altres no vull donar noms perquè no m'agrada ni fer ni mala publicitat ni bona publicitat. És dir, el que feien era, venien com a empreses molt respectables d'objectes quotidians que tenim a dins que nostra, i aprofitaven aquesta tapadera per fer una cosa que se deien les mines antipersones. Curiosament, fa un parell d'anys vaig conèixer un periodista que havia estat per segon quin països de per el nord d'Àfrica i sobretot per la part asiàtica, i me va mostrar una fotografia que jo la vaig veure en aquell moment i no vaig tenir ocasió de tornar a veure, simplement que fa una mina antipersones de les que havia desactivades una ONG, perquè damunt això se dediquen a fer ONGs, i posava curiosament a darrere Made in Spain. Les dues grans potències d'una arma destructiva, però destructiva, i sempre normalment maten els innocents, perquè hi ha sobretot moltíssim nin mutilats, és una de les mines antipersones. Ja no només és això, sinó que Espanya damunt no només va ser creadora, sinó que damunt se va inventar els explosius plàstics perquè un detector de metal no pugui detectar realment a on hi ha un explosiu, i aposta costa moltíssim saber a on hi ha mines antipersona. Espanya se va fer bastant negoci venguent armes, venguent aquest tipus d'aquesta arma destructiva i horrible, perquè si no te mata te deixa mutilat, i normalment qui patia moltes conseqüències d'aquesta arma tan, tan ruïna i tan asquerosa era simplement els nins, perquè els nins moltes vegades anant darrere una pilota quedaven enganxats a una mina i en els pitjors dels casos quedaven mutilats de per vida. Ben que d'això, perquè Estan mirant també segons quines dates i seguim exportant moltíssimes armes. És veure que diuen que els que tenim també com a compradors són a Alemanya, són a Anglaterra, però els màxims són països tercermundistes o països amb menys recursos, sobretot Aràbia Saudí. I dic tercermundista perquè Aràbia Saudí ara no és tercermundista. Ara té molt de dobbers. Es diu que s'acabis petroli o tota aquella zona tornarà a ser no res més que una arenal. Ara miram Qatar, miram Abu Dhabi, miram tots aquests països com si fossin l'hòstia, així de clar. I realment jo sempre me deman, i aquests països d'aquí 20 anys què faran? Com arribaran a ser aquests països? I bé, tampoc m'ho volia allargar un poc més a damunt aquest tema que no sabeu. Sabeu que el negoci de les armes serveix per exemple, als Estats Units, que de cert temps s'ha de muntar una guerreta perquè la màquina bèl·lica sigués qui produint armament i no que no s'aturi mai perquè se vagi funcionant. És a dir, el que no li pot interessar en el primer món, entre cometes, perquè això de primer món i tercer món m'ha parell molt denigrant, sobretot el nom de tercer món, però simplement per etiquetar i perquè m'enteneu. No fan altra cosa que muntar-se les seves guerretes a països on l'analfabetisme és bastant gros i la gent se deixa dur per el fanatisme que qualcú munta i normalment sol ser Occident. I no fa altra cosa que muntar-se aquestes garretes perquè si no aquell armament va caducant i les fàbriques se van aturant perquè hi haurà superproducció. I el que han de fer és treure tota aquesta vegada aquest armament perquè sigués qui produint la fàbrica, perquè no se li vagi acumulant aquesta deixona. Us pot pareixer un poc exagerat el que estic dient, us pot pareixer un poc demagògic el que estic dient, però és una realitat, mos agradi o no mos agradi, no? Bé, i m'apareix que ja podem anar a publicitat i després ja començarem a xerrar amb en Antonio i faré un petit matís damunt d'aquesta pel·lícula.
Escoltes Ona Mediterrani des de la 88.8 de la freqüència modular.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Avui és una ampolla d'aigua. I demà, un jersei. Avui és un bric. Demà serà un banc per asseure. Els envasos no són fems, sinó recursos. Recicla, perquè els teus envasos continuïn sent útils. Recicla. És un missatge de Tirme.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, a Jai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Estàs escoltant Ona Mediterrània, una ràdio de proximitat, reivindicativa i en català. Ona Mediterrània.
Bé, i abans de passar el que ens conta en Antonio en el món interessant de les sèries com que aposta sempre ell col·labora amb nosaltres per el món d'aquest entranyable món de les sèries, vos vull dir que el discurs que he fet damunt l'indignació de com funcionen els estats i com se reparteixen el pastel, per dir-ho de certa manera, realment és curiós que aquesta pel·lícula en qui posàs traves no varen ser els mateixos senyors de la guerra que estem al·ludint aquesta setmana o en aquest programa. Simplement és que ho varen fer va ser els mateixos governs. Els mateixos governs són els que varen posar la trava de dir, escolta, no volen financiar aquesta pel·lícula perquè també mos destapa un poc i és com som. El darrer tros que he posat, el darrer tros de la xarra damunt la pel·lícula, aquest tros simplement en el guió se va afegir per donar un tipus d'explicació de lo que passava realment en aquest món. El guió original no el duia i el va voler posar en Andrew Niccol d'una manera per donar, per si no havia quedat clar el que era la pel·lícula, per saber qui era que havia darrere. I un personatge com en Víctor Baut, que és el que realment és l'amo de la guerra més conegut, que encara està a la presó, que em pare que varen jutjar l'any 2000, sí, a 2007, després d'anys de haver-lo perseguit, el varen condemnar, per que està condemnat a cadena perpètua, si no ho he vist malament o si no m'he informat malament. I realment és veure que aquesta gent són un cap de turc damunt s'estac. I simplement volia fer aquest matís de dir qui va posar problemes per finançar aquesta pel·lícula, qui va posar traves perquè no s'afegés aquesta pel·lícula de qualque manera, no va ser els amors de la guerra, sinó que tot el contrari, com vos he explicat abans, que damunt varen aportar l'armament perquè aquesta pel·lícula fos més real, no varen ser ells, sinó que varen ser els mateixos governs qui varen posar traves. Bé, i ara m'apareix que ja ara entrarem en el món de les sèries apassionants per Antonio, perquè ja supos que mos durà sempre coses interessants que contar.
Thank you.
Hem escoltat un pot de música i ara passarem a escoltar Antoni, com a pare que ja el tenim en línia, com sempre. Bones tardes.
Hola, bona tarda.
Com anem? Com estàs?
Bé,
què tal la setmana? Bé, no?
Bé, sí.
Bé, sí, m'agrada. Mirant sèries i el que toca, no?
I tant, sí.
Molt bé. Què m'ho dius avui? Sorprèn-nos com cada setmana que me deixes sorprèn. La setmana passada me vares deixar pensatiu dos dies en lo de reportatge de... ho vaig trobar una història increïble. Ho vaig trobar molt bo, molt bo.
Doncs sí, està bé.
T'aprofites de la meva ignorància. T'aprofites de la meva... del meu poc sabre.
No, a veure, només... ja dic, sóc una mica friqui de les sèries i m'agrada investigar el que és nou i tal, i només és posar-s'hi.
Bé, què m'ho dius avui?
Mira, comencem parlant d'una sèrie que es diu Success.
Success?
Sí, és d'aquest any, i estem davant d'una sèrie croata.
Croata, curiós.
De Croàcia, ambientada al Zagreb.
Hòstia, croata, no, ara no que hi hagi, no me ve ningú, cap actor ni cap director croata. Bé, és igual.
No, jo, el director sí, és curiós.
Ah, sí?
Perquè vaig investigar. Hòstia,
croata, ara no hi hagi. Qui és?
Bueno, està ambientada al Zagreb, la seva capital. Per cert, és un país molt xulo de veure.
Sí.
És molt guapo, Croàcia.
Sí. Molt aconsellable, Croàcia, sí.
Encara que ens mostra, bueno, una ciutat més aviat fosca,
sí.
La crítica una mica en aquest sentit. La vaig trobar fanejant per HBO,
sí.
Que és la plataforma on l'han posat. I després vaig veure que té bones crítiques i més tard veig que el seu director, que es diu Danis Tanovic, no sé si et sona, resulta que té al seu darrere la pel·lícula Tierra de Nadie. La primera que va fer...
Vale.
I per la que va obtenir l'Òscar a la millor pel·lícula de parla anglesa l'any 2001.
Sí, vale.
Però sota la bandera
de
Bosnia i Herzegovina,
vale.
Que parlava de la guerra.
Sí. Ja sé quines. Vale, és vera. Ho veus, com sempre me sorprens?
I la més recent, Hotel Europa, o So de Plata, el Festival de Berlín del 2016, amb el mateix país. Té dues pel·lícules fetes a França. És a dir, té un bagatge bastant xulo o curiós. I, bueno, una altra de les raons per la que em vaig posar. I, bueno, aquesta sèrie està rodada a Croàcia, com hem dit. Són quatre persones de diferents orígens que coincideixen a un mateix lloc, on passa un succés que haurà d'unir-les per força i enfrontar-se a les conseqüències dels seus actes. És un thriller amb personatges més aviat foscos, on veiem les seves debilitats i problemes quotidians. No són personatges plans, encara que sigui un thriller. Estan molt dibuixats. Més tard sortirà a la llum una trama de caire immobiliari i els seus criminals mètodes. Al final veiem que, en definitiva, si una sèrie tracta bé els temes, tant fa que estigui a Corea o a Croàcia, com és el cas. És recomanable, sí. No és un 10, però és molt addictiva. Sí, és i la veus, bueno, ja et dic, d'una tongada, si cal. Són 6 episodis d'una hora en un thriller trepidant i molt ben rodat. I té la factura d'aquest home, el Daniel, te no dic aquest.
Sí.
Seguim la segona, a HBO, no sé si ho he dit. La segona es diu Patriot.
Patriot.
Del 2017. Anem per un altre thriller, però aquesta vegada amb humor.
De quina nacionalitat, aquest?
Americana.
Mira, curiosament...
Sí, però no, el títol enganya una mica, ja veuràs.
Ah.
És a dir, bueno, anem per un thriller d'humor. El director d'intel·ligència del Departament d'Estat dels Estats Units i els seus dos fills, que l'ajuden. Un d'ells és veterà de la guerra d'Iraq, que treu el seu trauma cantant en locals, actuant on se li escapen les operacions secretes que fa el seu pare.
Ja.
I un altre que és senador. Amb les primeres escenes ja veiem el toc que tindrà la sèrie, que és un toc a los Coen de Fargo.
Sí.
Que ens acompanyarà durant tota la sèrie.
Gran pel·lícula.
Té influències de Tarantino, per exemple.
Gran pel·lícula, Fargo.
Sí. Però, bueno, no tothom entra en aquest tipus d'humors o de pel·lícules. I una barreja d'humor subtil, negre i thriller que li surt tan natural al director que penses que el seu treball és més fàcil del món. És el més fàcil del món, no és cert. És molt i molt complicat fer el que fa Steve Conrad, que és el creador i director de tot això, sí, que abans era més conegut per la seva faceta de guionista. Haig de dir que potser no és gens fàcil d'entrar-hi, per això que molta gent a Fargo pues no entra, però quan ho fas, agudeixes. Durant tota la primera temporada veurem una missió que el cap d'intel·ligència confia als seus fills, sí, i veurem la seva relació entre tots tres. La cura que tenen amb el fill Díscol, i com aquest se'n surt de les trampes i cauen altres, empatitzes amb dos, tres, tens ganes de saber-ne més, els actors són molt bons, jo la seguiré gaudint. És una altra joia tapada a Amazon, amb dues temporades que de ben segur seguiré la pista pel que he vist. Em queden dos capítols per acabar la primera, m'ha agradat i molt.
Ja.
Com a curiositat surt Terry O'Quinn, que és conegut per haver fet el paper de John Luke a Perdidos,
sí,
que fa un bon paper, el de pare, clar.
Molt bé.
I seguim amb notícies.
Notícies, vale.
Sí, perquè hi ha una cosa molt important que fa passat aquesta setmana. Però abans, una de les sèries que he comentat per sobre, que volia parlar, 30 Rock,
sí,
Rockefeller Center, o Plaza, feta i interpretada per Tina Fey, sí, un dels grans noms de la comèdia als Estats Units, està disponible a Amazon Prime Video des de fa poc. Vull recordar que em sembla una de les millors comèdies que s'han fet mai, fresca, divertida, que parla d'un programa d'humor en una cadena, que és la NBC, que es va prestar per fer, pues, bueno, perquè sortís el seu nom, i que recomano molt i molt. He estat repassant, i de comèdia dels anys 2000, a Amazon tenen joies com Community, del creador de Rick i Morty, que vam comentar fa dues setmanes,
sí,
Parks and Recreation,
sí, sí, me'n record, sí,
una altra joia, How I Met Your Mother, aquesta va tenir força d'èxit, però jo no l'he vist, em semblava una repetició de Friends, i no hi passo, però bueno, està. Two and a Half Men, que tampoc l'he vist, però bueno, que sí que té molta gent que li agrada, Mr. Bean i Seinfeld, que és una altra meravella, aquesta última. Seinfeld és una de les sèries històriques d'humor que està guai que estiguin allà, bueno, que la gent ho sàpiga, perquè bueno, potser gairebé ningú sap que aquestes sèries estan en aquesta plataforma.
Clar.
De mica en mica sembla que comencen a adquirir productes de fa uns anys que no són fàcils de trobar amb tanta novetat. Ara els hi falta que es posin a promocionar les meravelles que tenen. Torno a dir, em sembla que ja ho vaig comentar, fa un parell de dies una amica em va preguntar si valia la pena Amazon Video. Bueno, en fi.
Vale.
Són joies que tenen, però que no s'acaben de promocionar com jo crec que l'haurien.
Són manies meves, avui te veig un poc indignat, un poc revolucionari.
Ah, no, és que em fa ràbia això.
Aposta, t'ho he notat.
Sí,
aposta, t'ho he notat, perquè te veig que estàs
si
un
no
poc...
Si no t'hi poses tu...
Has dit això d'Amazon com que dius, bé, Amazon, no,
sí, jo crec que tenen un problema, és a dir, tenen sèries molt, molt xules,
sí,
i no les saben promocionar.
Ja.
Clar.
No, no, és que t'he notat com un poc indignat, com un poc...
Doncs sí, a més, és una de les que té els drets per fer l'univers del Senyor dels Anells.
Sí.
Que estan preparant diverses sèries,
sí,
sobre aquest univers.
Sí, 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 ara.
I aleshores, clar, sí, tindrà que posar-se les piles a nivell de promoció, encara que sigui.
Clar.
Canviem de terç.
Canvies,
una de les notícies més esperades de l'any va passar dilluns d'aquesta setmana, que és la presentació oficial de la nova plataforma d'Apple.
Sí.
Que es dirà Apple TV Plus.
Sí.
La van fer amb tota la pompa amb la que acostumen a presentar els seus productes i a la seva seu de Califòrnia. En resum, el que faran serà una mena de Movistar TV, és a dir, un canal amb les seves sèries, però també altres canals, com podien ser HBO, Amazon, però també esports i notícies, amb diverses possibilitats i preus.
Sí, bé, que vol ser com una espècie de lo que és Movistar, o de lo que és... Sí, sí, sí. Lo que és Vodafone...
Sí, perquè, per exemple, tu tens... Ja no dic Netflix, perquè és la competència, però crec que podries agafar, pues, per exemple, pues, HBO, Amazon i un canal d'esports,
ja,
que seria un preu. m'entens? I el seu, canal de sèries. La idea seva és posar-ho en marxa a partir de la tardor en 100 països.
Sí.
De cop. I amb fitxatges com Spielberg, amb una sèrie pròpia. El cas de Spielberg és curiós perquè s'ha posicionat en contra de les estrenes de cinema de Netflix.
Sí, 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 sí. Sí. Mira, ho anava a dir ara, precisament.
Però fitxa per Apple. És a dir, per ell el cinema ha d'anar al cinema i les sèries a les televisions.
El que costa la llei del silenci, no? El que costa que hi ha a qualsevol persona. Supos que... És que quan ho vaig llegir també me va aixecar moltíssim. Vaig dir, com, Ned Spielberg, o sigui, se queixa de Netflix i ara se'n va a la competència.
Clar, jo personalment crec que té la guerra perduda. Perquè, clar, Netflix és una mena d'apisonadora i excepte Canes, els altres festivals admeten les estrenes de Netflix. Però, bueno, ja ho veurem. És a dir, de moment, és el que són els noms que tenen. També tenen J.J. Abrams, Oprah Winfrey, que sí, també va sortir a la presentació. I, bueno, ja ho veurem. Aniran llançant notícies de tant en tant. I bueno, hem d'esperar la tardor per a veure què passarà i
jo
què
se va,
o si arribarà a Espanya.
Jo se me'n va de se me'n va de mare tot això, se me'n va de ses mans, perquè ja m'apareix que això quan rebenti tot això d'aquestes grans productores, jo no ho sé, és que ja no sé ni què pensar. Me varen dir que aquesta...
No, perquè que... en principi si tens, ara mateix hi ha un aparell que es diu Apple TV,
sí,
que
sí,
és com el Chromecast, però una mica més sofisticat, i se suposa que si vols tenir l'oferta d'Apple, doncs, tindràs que tenir aquest aparell. I clar, la cosa és també és una mica, doncs, la gent que els agrada molt les sèries i que paguen per HBO 7 euros al mes, que pagues per Amazon uns quants més, i si ho juntes i t'ofereixen un preu més econòmic, si agafes un paquet, clar, aleshores...
Clar, jo suposo que també... Ara estem, que molt bé, cadascú està en el seu niu, però es dia que això rebenti, suposo que allò se convertirà en un niu de corps i el que voldran fer és fer-se ses mil i una putades una contra l'altra i...
I tant. I espera't quan Disney digui la seva.
Ah,
Disney
és... Això també ja ho he pensat.
Disney és el gran amo, el gran...
Això sí que també ho he pensat.
La gran bèstia.
Sí, 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 i més ara que s'ha fet forta, no? Si hagués estat fa un parell d'anys Disney... Però sí, hi ha un... No ho sé, ja això quan rebenti... Mira, un dia, quan te vagi bé, podries fer un programa de tot el que hi ha, sobretot per si gent que no ho sap, per si gent que mos escolta, que no sap tot el que hi ha darrere entre bastidors damunt aquestes productores o aquestes... Aquest món digui
les sèries. Sí, algun dia m'hi posaré, perquè la cosa té...
Sí, no, és que posta, estem xerrant no que van d'explicar el que passa, però quan vulgui se pot començar a treure i m'esperé que mos pot donar per 3 o 4 programes seguits, perquè...
Sí, perquè, mira, per exemple, Disney ha comprat la Fox.
És que és increïble.
Clar, i la Fox era un gran monstre, és a dir...
Bé, això ja ho vaig dir. Jo no sé si te'n records dels primers programes que varen fer d'aquesta temporada, ja vaig dir que, sobretot per primavera, hauria qualque sorpresa.
Sí, sí, no, doncs mira, de moment la primera en sortir sí, ha sigut i Disney, sí, que els agrada molt fer anunci, de moment estan callats, però bueno, també s'esperava per aquest any que sortís la seva oferta, que serà també una mena monstre, no? Però clar, la seva oferta és una mica... Tot el que és Disney, Pixar... Tot el que són superherois, en teoria hauria d'anar encaminada a un públic més familiar.
Ja, clar.
Però clar, em sembla, és que ara no tinc les dades, però HBO pertany a una gran companyia. I és possible que se la puguin rifar o Apple o Disney. Aquí està la història, que pugui estar a una de les seves ofertes.
Mira, jo aquesta pel·lícula, el que m'estic imaginant com acabarà aquesta pel·lícula és que primerament se faran o quedaran sent més fortes, com va passar quan va començar la televisió en els anys 50, que hi havia moltes al principi del cinema, que hi havia moltíssimes estudis, i a partir de que va aparèixer la televisió, la gent va començar a anar al cinema perquè tenia les pel·lícules dintre seva. I moltes productores petites varen ser absorbides o bé varen desaparèixer. I jo m'imagino que ara tothom està tirant, i clar, arribarà que tindrem d'haver 100 plataformes diferents, dic 100, com podia dir un altre número, no és que ho digui perquè hi ha cosa en concret, i s'avereran entre elles. Jo suposo que hi haurà així.
A veure, a mi m'agrada ser optimista sempre, és a dir, si es barallen entre elles i ofereixen un resultat que sigui positiu per la gent, encara que no t'hagis de buidar la cartera per veure el que t'agrada, bé, però clar, és una mica l'espera, perquè clar, les coses canvien molt ràpid. Aquesta gent ara compren, ara venen... Tot ho fan a compte talonari, però bueno, de moment els continguts que ofereixen, Netflix té coses de bastanta qualitat, i totes les que jo, ja les que jo tinc.
No, jo no dic que no tinguin qualitat, jo el que passa és que estic dient que el que hi ha darrere, el que no veiem o el que no ens volen mostrar, és que també hi ha molta competència entre ells, i realment s'estan... jo suposo que això s'arribaran a destripar uns en els altres, suposo. Supos que
es mengin unes a les altres, sí.
Sí, clar.
A veure com va, perquè la cosa està bastant... És com un col·laborador de televisió.
Totalment. És que se podria fer una sèrie damunt d'aquestes companyies que hi ha ara, no?
Sí. I tant.
I un drama. I un gènere dramàtic. O un pseudo-thriller.
Sí, un drama també còmic, també una mica.
Sí, també, sí, el pots enfocar com vulguis. Moltes vegades poses drames per no fer plorar, no? I això
a veure com va, De moment, clar, és que és una mica de atabalamenta per la gent.
Sí.
Clar, tantes coses...
Clar.
Tants preus... Jo, mira, fa unes setmanes vaig comentar que YouTube tenia la seva oferta premium... però que de moment han anunciat que la volen una mica deixar de banda, de mica en mica. De clar, ja veuen el percal.
Clar.
I Facebook també tenia la seva, i de Facebook no, jo ni l'he mirat. Saps? És a dir, ja és un altre gegant. Però clar, evidentment, surten aquests com elefants en una catxarreria i bueno.
Sí, Antoni.
Ho rebenten.
Sí.
Seguim.
Digues.
Mira, una altra notícia és de l'any, és l'esperada 8a i última temporada de Joc de Trons.
Sí, això molt m'aixequen constantment, sí.
Que no he parlat fins ara, perquè clar, tothom parla, però bueno, s'estrenarà diumenge 14 d'abril i tindrà 6 episodis de més d'una hora durada. Tant és l'impacte que moltes produccions d'altres plataformes han retrasat l'estrena de les seves sèries per evitar la coincidència amb aquesta.
Això sí que se feia molt en el món del cinema, la poca dorada. Se feia moltíssim. Esperàvem, escolta, que ara estrenaran tal pel·lícula, esperarem agafar reflujo de lo que és.
Fins que acabi el marmàgum que serà això, perquè serà heavy, perquè ja han fet un teaser, un trailers, bueno, etcètera. A veure com va, a mi m'agrada. Jo, Joc de Trons és una sèrie que m'agrada. El que passa és que tot el rebombori que hi ha al darrere intento evitar-ho, saps?
Ja. Sí, s'ha convertit com una espècie de culebron ja, no?
Sí. Oi, a veure, una mica gent, una mica fanàtics també, el fet de... Com si només fos aquesta sèrie del món, i a mi m'agrada.
Sí, però una cosa és que agradi, altres que arribi a ser com una religió, perquè pràcticament hi ha gent que aquesta pel·lícula, aquesta sèrie la té com si fos algo
mític. A més, és una de les sèries que o odies o ames, del tot.
Sí. No te deixin diferent, a veure.
Exacte. Jo, mira, a mi m'agrada molt.
Sí.
Però, bueno, ja ho conec, entenc gent que diu que és una cosa més sosa, avorrida del món, i, bueno, són morts, col·laborats, bueno, hi ha gustos per tot. Continuem.
Digues.
Vam parlar de Muerte en León.
Sí.
Que van parlar d'aquesta sèrie documental sobre l'assassinat d'Isabel Carrasco,
sí,
la presidenta de la Diputació, sí, 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 de León. Doncs el seu director, Andrew Webster, basant-se en una informació sobre una persona que coneixia una de les acusades,
sí,
i que va fer moltes trucades el mateix dia del crim i no es va incloure en el judici, ha fet aquest nou documental d'una hora i vint. Però, haig de dir que és una mica trampa. És tot un resum del que hem vist als quatre capítols anteriors i que pels cinc minuts finals parlen d'aquesta persona. Els que ja hagin vist les quatre parts anteriors no cal que vegin aquest últim documental perquè és un resum i una forma tonta d'allargar el xiclet. És a dir, que posin a l'últim quart d'hora final i se n'entenen, però bueno, sobrava una mica.
Mare meva.
Ho comentava perquè també ha sortit fins i tot les notícies, no? Però no calia.
Ja.
Continuem, que m'agradaria parlar d'aquesta. Sherlock, del 2010.
Sherlock Holmes.
Sí, la versió moderna i sofisticada de Sherlock Holmes feta per la BBC.
Oh, això sí que també ja s'ha explotat un poc. Jo me'n record que vàrem fer de Sherlock 2000, m'apareix, què passa?
Sí, però van parlar per sobre, em sembla.
Sí.
Per això, i volia parlar una mica més. Tenim l'enèsima revisitació de les aventures d'aquest detectiu que ens traslladen al segle XXI. I crec que és de les millors adaptacions que d'aquest home, del detectiu aquest.
Ah, sí?
Veiem el famós detectiu interactuant amb l'ordinador, fent servir el mòbil, i bé, les seves aventures traslladades a l'actualitat, però molt, molt i molt ben adaptades. És una bogeria de detalls, molt de ritme, visualment molt atractiva. Veiem els missatges de mòbil que s'envien a la pantalla, molt detallista, una sèrie perfecta, digna d'una BBC que per alguna cosa té la reputació que té.
Això sí que també és com per escutir Sherlock 2000, no? O no? Perquè també me'n record que també surten missatges de mòbil, és molt així, varen llevar... També li volien, en aquesta sèrie també li volien donar estoc de l'època d'una manera més, diguem, com li volien donar l'ambientació d'aquella època, però no sé què tal funciona, no sé què tal ha funcionat. Tu me dius que bé, no? Tu dius
que
és interessant.
Sí.
Vale.
A més, sí, jo m'ho vaig passar bomba. És a dir, qualsevol que tingui reticències per no ser una sèrie d'època, que s'atreveixi a mirar-la i veurà que val molt la pena.
Ja.
A més, l'actor que fa de Sherlock és Benedict Cumberbatch, que li dona aquest aire entre extravagant, altiu i una mica aristocràtic.
Sí.
I li dona 10.000 voltes a la interpretació que va fer pel cinema Robert Downey Jr.
Ai, sí, però és que...
En les pel·lis de Guy Ritchie, que va ser l'ocupada de Guy Ritchie. Imagino que a més havia que... Guy Ritchie va dirigir la seva interpretació segons les ordres d'aquest home fent un producte més blockbuster i per l'entreteniment.
Totalment, que no té amb absolut gens de...
Però, en canvi, aquest Sherlock té quatre temporades de tres episodis cadascuna, d'uns 80 minuts per capítol.
Sí.
Martin Freeman fa la rèplica de Sherlock, és Watson, a l'alçada del seu company. Jo, és una sèrie fantàstica, fins i tot pels que no els hi agraden gaire les sèries.
Ja.
És una de les grans.
Joder.
I no han anunciat més temporades.
Me sorprens si que diguis que és una de les grans, sí, sí.
És que és boníssima. És a dir, a més, és... Quan veus una temporada necessites descansar.
Però també toca les mateixes històries que va fer...
Sí, però basades en l'actualitat.
Que va fer en Conan Doyle.
Sí, adaptades sí. Aquí. Sí.
Yeah.
Surt el doctor Moriarty, per cert.
Home, clar, és que seria en Sherlock Holmes sense Moriarty.
I la dona de Watson, que també sortia, també.
Sí.
Però està molt, molt, molt ben adaptada. És a dir, per això et dic
està
que és una passada... la manera com l'ha adaptat, perquè, és a dir, és bastant fidel, però amb el segle XXI.
Ja. Bé, Antonio, com sempre, estem, se mos tira damunt.
Ja hem acabat.
Sí, estem, com sempre, saps que és el nostre enemic. Bé, doncs...
Em queda una sèrie coreana que parlarem la setmana que ve.
Molt bé, m'apareix fantàstic. Vull dir que ja no tenim més temps. Ja en Joan m'està mirant amb molt mala cara, m'està posant una cara de o caves o te'n vas, m'estan obrint la porta, jo no ho entenc, era igual. Bé, fins la setmana que ve. Antonio, gràcies.
Fins la setmana que ve.
Bé, i nosaltres ja només mos queda despedir-nos fins la setmana que ve. Ja hem acabat el programa i recordeu que el món del cinema sempre és així d'atractiu. Fins la setmana que ve.